Bona tarda, Roger Buch.
Hola, bona tarda.
Com és l'independentisme actual?
El més actual és ric i divers, eh? Durant una època hi ha un independentisme que s'assemblava molt i avui, doncs, cada cop hi ha més tipus d'independentisme. Hi ha aquest independentisme juvenil, independentisme políticament podem diferenciar amb el revolucionari, que és una mica sobre el que explico el llibre, l'independentisme parlamentari Esquerra Republicana, però també hi ha un independentisme que cada cop surt més dintre de Convergència, el sobiranisme, no? Que no és expressament d'esquerres. Tot plegat això fa que l'independentisme no sigui avui una moda o una tribu juvenil, sinó que hi hagi moltes maneres d'expressar-ho, sobretot amb el nivell simbòlic, no?
Si podríem dir que l'independentisme avui en dia no és tan un factor juvenil.
Bé, dintre el factor juvenil existeix tot un corrent, que fa de l'independentisme una manera de ser, però potser el més interessant és que als anys 80 els independentistes ho eren i ja no hi havia ningú més que fos independentista a part dels joves, no? I aquests que als anys 80 eren independentistes avui encara ho són. Amb el qual, tot i que l'independentisme té força amb la joventut, sembla que fins cada vegada, per un procés de canvi generacional, en pocs anys la majoria dels catalans nacionalistes són independentistes.
I què diferencia aquest independentisme actual d'avui en dia d'aquell dels anys 80?
Als anys 80 hi va haver un independentisme combatiu molt fort, que era molt antisistema, sobretot al voltant del moviment de defensa de terra i terra lliure, i que per tant, quan estava fora del sistema, no tenia capacitat d'actuació política. Avui l'independentisme, per una banda, tenim aquest independentisme que s'expressa políticament al Parlament, que per tant situa temes d'agenda política, però per altra banda existeix tot un entorn, sobretot a nivell d'expressions populars, que no hi era als anys 80. Als anys 80 el que independentista ho era i es podia sentir una mica estrany. Avui, si mirem, per exemple, la imatge de l'últim partit de selecció catalana, el de Catalunya-Euskadi, amb 60.000 persones amb banderes estelades, o veiem la manifestació el 18 de febrer de la sobirania, veiem que és un independentisme molt massiu. Fins i tot, a nivell musical, podem veure com al llarg dels països catalans, i no és només un fenomen de Catalunya, existeix una programació de concerts de grups independentistes que van obrint pas, que fan que ser independentista no sigui una raresa d'un grup de persones, sinó que sigui una cosa que comença a ser bastant important.
En el llibre parles de quatre famílies dintre de l'independentisme. Quines diferències hi haurien entre aquestes famílies?
Sí, de fet parlo d'independentisme de tipus polític, no? Per una banda, que seria l'independentisme parlamentari, i després l'independentisme de tipus extraparlamentari o revolucionari. Aquest segon independentisme és el que explico més perquè és més desconegut. Seria per entendre'ns el que representa les CUP, Maulets, les CGEI o altres moviments. És l'independentisme que, tot i no ser el més important, és el que dedico més estona al llibre, precisament doncs, perquè és més desconegut. El tercer tipus d'independentisme, també en parlo molt al llibre, és l'independentisme popular o cívic, que són aquelles expressions ciutadanes, a vegades organitzades, a vegades més espontànies, doncs de rebuig al fet espanyol i de afirmació d'una identitat catalana contraposada a l'espanyola. El tema de seleccions catalanes, de la cultura popular, el tema de la bandera, el tema del rebuig al brau d'Osborne, no? Que no són fets aïllats, no? Sinó que ja configuren una manera de fer de reacció de contraposar la identitat catalana a l'espanyola, no un regionalisme sinó una identitat nacional. I finalment hi ha un quart tipus d'independentisme que és el que no en parlo, potser seria el més interessant per això, de cara a potser fer un altre llibre, que seria l'independentisme sociològic, és a dir, que hi ha un conjunt de persones que si fes un referèndum per la independència votarien que sí, però persones que no tenen necessitat ni d'anar a presentacions de llibres ni d'anar a manifestacions ni de penjar l'estelada al balcó a la diada. Per tant, estem parlant d'una centenars de milers de persones que senzillament, si un dia es fa un referèndum, doncs podríem votar perfectament la papereta del sí. Lògicament, la conjunció de tots quatre independentismes és el que pot arribar doncs, a portar l'èxit d'aquest moviment.
I com veus l'independentisme aquí a la ciutat de Sant Cugat?
La ciutat de Sant Cugat mereix un estudi molt especial, que em penso que és l'única ciutat del món on Ciudadanos i la CUP treuen bons resultats, diguem, cosa que no passa a altres llocs. Realment, Sant Cugat surt moltíssim al llibre, en part doncs, perquè ho conec una mica i conec gent que ha estat a Maulets, però realment sorprèn, diguéssim, la capacitat de força de l'independentisme durant molts anys seguits a Sant Cugat. Maulets, la CUP, fins i tot l'Assemblea de Joves que últimament s'ha organitzat, doncs fan que sigui un model, no? Quan parlem de ciutats on l'independentisme està present, parlem de Vilafranca Penedès, parlem de Manresa, parlem de Sant Cugat, i tot aquest tipus de ciutats mitjanes, de ciutats catalanoparlants, de la primera o segona corona metropolitana, més que pobles rurals, és un independentisme està més fort. Dintre de totes aquestes ciutats, realment Sant Cugat és d'aquelles doncs, que fins i tot en els ambients més cívics, lúdics, a barraques, de cultura popular, doncs, ha aconseguit fer-se present i sent part d'un referent a nivell nacional.
Doncs moltes gràcies, Roger Buch, per atendre els micròfons de Ràdio Sant Cugat i que vagi molt bé aquest llibre.
Gràcies a vosaltres.